demà dissabte, dia 21, hi havia prevista una activitat a l'Observatori Astronòmic del Garraf, situat, com dèiem, a les instal·lacions de l'Escola de Natura de Can Grau, i era una activitat que es titula Cel de tardor amb la Lluna, Júpiter, Saturn i Mart, amb tots aquests astres. I és que segur que molts de vostès han fet en algun moment de la vida, del dia, o probablement fan a diari, o si més no, de tant en tant, aixecar la vista, mirar el cel de nit i observar les estrelles. I segur que s'han preguntat quines estrelles deuen ser, si o busquen constel·lacions, o potser els ha cridat l'atenció alguna que brillava més que d'altres. Doncs potser alguna d'aquestes era algun d'aquests planetes, aquests astres que els comentava, perquè aquest mes de novembre diria que el cel ens està oferint quelcom més especial de l'habitual. Tenim a l'altra banda de la pantalla Carles Schnabel, que ell és una de les persones responsables d'aquest Observatori Astronòmic del Garraf. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
El cel de novembre és especial?
Hola, sí. És una miqueta especial, sí?
Carles, et sentim amb molt de soroll. No sé si tens algun auricular que et puguis col·locar.
Ah, d'acord.
Que millorarem la qualitat del so, perquè si no entra...
Si no entra
molt el so ambient i embruteix molt la conversa.
Doncs a veure, sí. Els problemes del directe. Que sí,
cap problema, perquè aquestes necessitats que ens fan ara la Covid de que les entrevistes siguin a distància, a través d'un ordinador, d'una pantalla, doncs de vegades dificulten el so, però sempre mirem de molt millor.
Sí? Ara? Vale, perfecte. Sí. Bueno, doncs ara sí que podem parlar.
Carles, et preguntava si aquest cel de novembre és especial.
És un mes bonic en el cel, no passa tots els novembres, sinó que aquest novembre tenim dos planetes grans, els dos gegants, Júpiter i Saturn, que estan trobant-se en el cel, és una trobada de gegants, el que se'n diu una gran conjunció, que cada 20 anys es produeix, però és que aquesta és especial perquè des de l'any 1630 aproximadament, o sigui fa gairebé 500 anys, que no estaven tan a prop un de l'altre, o no estaran tan a prop un de l'altre. Això passarà el 21 de desembre, per això...
El 21 de desembre, però entenc que durant tot aquest mes hi ha l'oportunitat de veure aquesta situació excepcional, és possible, no?
Sí, perquè estan junts en el cel i cada dia estaran més junts, i el dia 21 de desembre es fondran en un sol punt. O sigui, és una gran oportunitat per veure el moviment propi dels planetes en el cel, sobre les estrelles de fons.
Clar, que entenc que és un fet prou inèdit, o si més no inusual, no? Poc habitual, i era per tant un dels motius d'aquesta visita de demà. Com esteu a l'Observatori Astronòmic, que és aquest espai on d'alguna manera es vol apropar al públic, no?, per conèixer l'univers, les estrelles, els astres. Com esteu vivint en tota aquesta situació, Carles?
Doncs mira, ara mateix, clar, no podem fer sessions al públic, obertes al públic, pel confinament municipal dels caps de setmana i el toc de queda, però de tota manera sí que durant la setmana tenim escoles, anem a les escoles o algunes venen a l'observatori. Entre dilluns i dijous hem fet ja alguna visita i ara pel desembre... pel proper mes esperem alguna visita, perquè clar, l'observatori està en un lloc enmig de la natura, els nens poden fer activitats a fora, nosaltres fem moltes de les activitats a fora amb els nens i únicament entrem a dins de l'observatori per fer amb grups petitets. No oblidem que els grups escolars són el que anomenen grups bombolla. I llavors fem sessions de planetari. Però clar, ho fem de manera limitada. Ara, a veure si amb la desescalada podem començar a fer algunes activitats. De tota manera, també t'haig de dir que durant l'estiu sí que hem pogut anar fent sessions i aquest any ha sigut realment una bogeria de sessions.
Sí? Heu notat més interès de la gent que mai?
Sí. Clar, com que la gent no podia marxar lluny, doncs molta gent es quedava i buscava activitats a prop de casa seva.
I a l'aire lliure, no? També, que entenc que això també és un reclam que la Covid ens ha fet augmentar, no? La gent busca activitats a l'aire lliure. Doncs, per tant, entenc que ha estat un bon moment també, no?, per fer tota aquesta tasca de divulgació, no?, i d'explicar, d'alguna manera, de transmetre aquest interès per l'univers, per les estrelles que teniu vosaltres, tant tu com la Rat Parellada, que sou les dues persones que gestioneu l'Observatori.
Exacte, l'Observatori. Sí, sí, a més, tothom venia amb unes ganes tremendes de fer no només activitats, sinó de conèixer el cel, de passar-s'ho bé i de gaudir d'aquell entorn tan bonic que tenim a l'Observatori. Llavors, nosaltres, clar, també ens agrada transmetre aquesta passió pel cel i ajudàvem a descobrir doncs, les estrelles, els planetes, el moviment del cel i, vaja, més d'un em deia, ostres, ara ho he entès, per fi, ara he entès com funciona això del cel i he passat una bona estona aquí. O sigui que diria que tothom sortia molt, molt, molt satisfet de la visita.
I què és el que destacaries o què creus que és el que enganxa d'aquest món, que és probable que quan el coneguis alguna vegada després hi vulguis saber més? No? No sé si la curiositat és el principal, és el que ha d'haver abans de res, té que haver curiositat.
Sí, el cel és molt desconegut i l'espai té aquesta aureola de misteri, de profunditat en el cosmos, en qui perds, i aquesta mateixa profunditat i distància i misteri fa que hi hagi gent que no li atragui massa el tema. Així d'entrada, a vegades ens ve gent doncs, que no té una passió massa forta per això. Diu, no m'interessa massa, tot i que els que venen és que ja tenen un cert interès. Però a vegades doncs, els acompanyants que venen amb altres doncs, no els interessa massa. No? Però quan tu apropes l'espai a les persones i fins i tot el que ens agrada fer és fer que l'espai donar-li una dimensió humana a l'espai, lligar-lo amb les històries mil·lenàries que s'expliquen en el cel, que han format les constel·lacions, el zodíac, els calendaris, la manera de comptar el temps, que has tingut sempre sobre fenòmens celestes, la periodicitat del sol, la lluna, dels planetes. Quan tu apropes de manera més humana el cel a la gent, llavors és quan comença a despertar més interès. I diuen, ostres, el cel és una cosa que ha acompanyat a la humanitat sempre i ens acompanya cada dia. Doncs, bueno, potser sí que val la pena una ullada. I llavors és quan també la gent s'interessa, mira, i aquell puntet, i aquella estrella, mira, sí, està tants anys llum i justament ara m'estic mirant la llum que va sortir d'ella quan jo vaig néixer en aquell moment. O sigui que la llum ha recorregut l'espai des de que aquella persona va néixer i en aquell moment, quan se la mira, veu la llum que va sortir d'allà quan ella estava naixent. No? I diu, ostres, mira, un altre lligam. I després ja pots anar més enllà i ja pots començar a parlar de coses més que estan més llunyanes o de detalls més físics, potser. Però primer aquest lligam emocional amb el cel és important.
I entenc que quan ens adonem que el cel ens explica moltes coses, no? Ens explica coses del dia a dia. Ara parlaves, per exemple, del calendari, sí, no? Ens explica coses. Sí. Això també fa que ens sentim més a prop, no?
Sí, exactament. I a més, la màgia, diria, o l'interessant dels calendaris és que a cultures diferents del món, aquella diversitat cultural humana que tenim en el món, doncs es reflecteix en la manera de comptar el temps i els calendaris. Hi ha calendaris en el món, que bàsicament hi ha tres models de calendaris en el món. Els calendars solars, els lunars i els lunisolars. Perquè hi ha petites diferències entre uns i altres. El que fem servir nosaltres és el calendari gregorià, que és un calendari solar. En canvi, en el món àrab hi ha el calendari islàmic, que també és bastant similar al calendari hebreu dels jueus, aquest és lunar. I, en canvi, a la Índia segueix més un calendari més més sol, més una combinació, o a la Xina també. Vull dir que hi ha moltes coses divertides amb això. I després a Amèrica, els asteques i els maies utilitzaven altres tipus de calendari, però un d'ells estava basat en el planeta Venus, que Venus repeteix posicions cada 8 anys. I vull dir que en el món hi ha, només en el tema de calendaris, que són, diguem que són coses o són maneres de comptar el temps lligats amb fenòmens celestes, hi ha moltes maneres diferents i és molt maco explicar i veure aquesta diversitat.
Carles, a l'espera de poder tornar a l'observatori i fer alguna de les vostres activitats, els cursos o d'aquestes activitats d'un dia, d'un vespre, on tu i la Rat expliqueu doncs, el que sigui, no sé si ens pots donar alguna pista o alguna guia per als oients que ens estiguin escoltant ara de com fixar-se, per exemple, en aquest cel d'aquest mes de novembre, no? Que deies ara, per exemple, que és tan especial, no? En què ens hem de fixar o on hem de parar atenció i quin punt pot ser referència o podem detectar doncs, alguna estrella, algun planeta amb alguna pista que ens puguis donar tu.
Sí. Mira, aquests dies tenim Júpiter i Saturn molt a prop un de l'altre.
Sí?
Ahir potser algun dels oients ja es va fixar que la Lluna estava a prop de dos puntets en el cel. Doncs aquests dos puntets, no sé si tu mateix ho vas veure.
No, però la veritat és que
la
no.
La Lluna està creixent.
Sí,
dies,
això és
per la tarda.
Sí.
I està doncs, en un lloc del cel que està al costat d'aquests dos puntets. Però avui ja estarà una miqueta més separada. Avui ja no estarà ben bé a sota d'aquests dos puntets. Estarà més cap a l'esquerra. I llavors la Lluna anirà creixent i el dia 25, que és el dia de setmana, ara tampoc...
Demà és 21 i és dissabte, ara t'ho dic.
Dimecres,
això mateix.
Sí, doncs dimecres la Lluna haurà arribat al costat de Mart.
De Mart?
Mart, del planeta Mart. Mart està cap a l'est, sí. Si Júpiter i Saturn estan cap al sud-oest,
sí.
Per exemple, mirant des de Sitges seria al davant, cap al mar,
sí.
Just al damunt del mar.
Sí.
Doncs Mart està, mirant des de Sitges, estaria mirant cap al Garraf, cap a Barcelona,
sí.
Al Garraf, i més alt en el cel. Doncs allà estarà la Lluna, al costat de Mart, el dia 25, el dimecres. Mentrestant, la Lluna s'haurà anat creixent, haurà anat desplaçant-se i cada dia estarà una miqueta més grandeta i el dia 25 encara no haurà arribat a plena, però ja estarà força rodona.
I estarà força rodona, que és una altra de les curiositats, sobretot en els més petits, sempre anar seguint aquesta Lluna com creix i com decreix.
És una de les coses que sempre ens agrada explicar, perquè la Lluna és un astre, a mi que és un astre proper i que el veus sempre i tal, però el seu moviment és molt desconegut i hi ha la idea, des de petits ja tenim la idea de que quan es fa de nit surt la Lluna, automàticament. Totes les nits, quan se'n va el sol, surt la Lluna.
Sí.
I això no és veritat. Vull dir que si t'hi fixes una miqueta, moltes nits no veus la Lluna. Però hi ha aquesta idea, és una idea arcaica, podríem dir, però llavors fem descobrir això, ostres, quan es pot veure la Lluna, quan no, quan es veu pel matí, quan es veu per la tarda.
Clar, de fet, una de les preguntes habituals amb els nens petits, que és que miren molt al cel, no sé si és perquè, clar, sempre han de mirar cap amunt per adreçar-se als pares, no? Perquè són més alts,
sí.
No sé si és per això, però és veritat que els nens petits sempre m'ha fet la sensació que miren més al cel, sí, que els adults. Una de les preguntes, o que tot, jo crec que tot nen petit en algun moment pregunta a la seva mare o al seu pare és com és que veig la Lluna si és de dia?
Clar, perquè nosaltres, els grans, els diem que el sol és de dia i la Lluna és de nit. I clar, a ells els provoca un conflicte, perquè ells diuen, no, però si la Lluna es veu. I és curiós, perquè l'educació és tan insistent en aquest sentit que quan es fan grans, els nens, com que des de petits els diem que la Lluna és de nit, quan es fan grans, els nens estan convençuts que la Lluna només es veu de nit. Però ells, quan són molt petitets, la descobreixen que es veu de dia. Vull dir que És una d'aquelles coses que té l'educació que ens hauria de fer reflexionar, eh? Que hauríem d'escoltar més els nens a vegades que no pas tant allà insistir en donar-los uns coneixements. Els nens, ja només amb la seva experiència, que estan descobrint el món, veuen coses i els hem d'escoltar més, els hem d'escoltar més.
Tenim falta d'educació a nivell astronòmic, Carles?
Sí, definitivament, sí, sí, sí. I ho extendria una miqueta a la ciència, però sí, sí, a nivell astronòmic, a veure, hi ha una miqueta, i depèn del centre, evidentment, depèn del centre, de la família, però en general faltaria una miqueta més de coneixement astronòmic. I és una pena perquè la Terra és un punt perdut enmig de l'univers i tot el que ens... I nosaltres som viatgers de l'espai. Imagina't ser viatgers en un viatge i que tu no sortis mai del teu autocar i que estiguis sempre a dins amb els teus companys, sempre xerrant, sense mirar mai per la finestra d'un autocar o d'un tren o d'un cotxe. Seria molt trist, no? Doncs mira, ens passa això a nosaltres moltes vegades. Si ja de petits no ens ensenyen a mirar per la finestra, ja no mirarem, potser.
I la nostra finestra, és a dir, és bona? És a dir, Sitges és un bon lloc i el Garraf en concret és un bon lloc per observar el cel?
A veure, a tot arreu més o menys sí, és un bon lloc, però clar, hi ha molta contaminació lumínica. Llavors, a les poblacions grans, sobretot a la costa, hi ha molta llum. A Sitges, mira, si te'n vas al passeig, o a Vilanova, si te'n vas al passeig i mires una miqueta de cara al mar, ja és una miqueta més fosc, però vaja, hi ha molta llum. Però amb això tenim molta sort al Garraf, al parc, perquè allà és com una illa fosca enmig d'una gran conurbació, que és la de Barcelona, la del Garraf, i tenim la sort que també al darrere tenim una comarca, el Penedès, que és molt rural, no? Ja cada vegada hi ha més polígons industrials, eh?
Sí.
Però encara continua sent molt rural. Però el Garraf és d'una taca fosca situada molt a prop de milions de persones i des de la qual podem veure encara la Via Làctia, que això és un luxe. Difícilment podríem trobar a prop d'unes grans ciutats un lloc com el Garraf per veure la Via Làctia.
Doncs això, que quedi clar que des del Garraf, des d'aquesta zona de Can Grau i des d'aquells entorns del Garraf es pot veure la Via Làctia, és un lloc que el tenim a 10 minuts del centre de Sitges, per tant està realment a prop, per tant entenc que una situació absolutament privilegiada.
Sí, totalment, totalment. És el lloc més proper a una gran població on podem veure el cel força fosc. No, evidentment, no és el cel del Pirineu, de l'interior de Catalunya, de llocs més foscos, però tenim la Via Làctia a l'abast de tothom. I és divertit, perquè quan fem visites amb els nens i els hi ensenyem en el planetari, quan no venen de nit, venen de dia en el planetari, i els hi ensenyem la Via Làctia i els hi preguntem i heu vist la Via Làctia alguna vegada? I és que el 90% ens diuen, o potser més, ens diuen no, què és això de la Via Làctia? O sigui, és allò que alguns, els defensors del cel fosc i de tot aquest moviment anticontaminació lumínica sempre ens diuen no, és que ens han robat la Via Làctia. Ens han robat la Via Làctia. I és veritat. Hi ha milers i milers de nens en aquests moments que no saben què és la Via Làctia, que és la nostra pròpia galàxia.
I com creus que afecta això, és a dir, el creixement d'un nen? És a dir, quan que algú creixi sense saber què és la Via Làctia i fins i tot sense veure-la mai...
Jo diria que, bueno, afecta potser un sentiment estètic de grandesa, la grandesa del cel, no? Això és potser el primer, un sentit aquest estètic, no?, podríem dir, però després també un sentit d'humilitat, en el sentit de que som molt poqueta cosa en un univers molt gran, no? Això em sembla que a tots ens aniria bé, especialment als polítics, em sembla, aquest sentiment d'humilitat, eh? Aniria molt bé, de tant en tant mirar el cel.
Sí, és veritat que quan jo que he tingut l'oportunitat d'anar alguna vegada aquí a Can Grau i de fer alguna de les vostres activitats, és veritat que quan acabes tens aquesta sensació d'aquests no res, d'aquests un petit punt, petitíssim, sí. Petitíssim, ínfim punt, en un univers enorme, en una galàxia enorme, i aquesta sensació, no?, és una sensació que no la tenim en el dia a dia, no?
Però, per una altra banda, tenim la grandesa de poder ser conscients d'això, tenim consciència, i a més la gran sort de poder viure en un lloc molt, molt adequat per la vida. O sigui que realment tenim la sort de poder viure, de que som vius, en un puntet perdut per l'espai que, de moment, per tot el que sabem, de moment és l'únic en el qual tenim vida tal com la veiem, evolucionada, tecnològica, etc. De moment veiem que som un oasi perdut enmig d'un oceà immens.
Quines són les inquietuds més habituals de la gent entorn a aquest tema, entorn a l'astronomia, les estrelles, els planetes? Quina és la primera pregunta que acostuma a fer la gent?
És molt divers, però, clar... Primeres preguntes, clar, podria ser, no sé, és sobre el tema de distàncies, molta vegada, sobre la grandiositat de l'univers. Ens pregunten a quina distància està això, a quina distància està allò, no? Vull dir que volen saber una miqueta l'escala de distàncies. Aquesta és una de les coses, o volen saber... Doncs nosaltres a dins de quina part de l'univers estem, si estem com al centre de l'univers o si estem cap a llocs més a la vora de l'univers. No sé, sí, em pregunten això. I després també hi ha moltes vegades la pregunta de si els astres realment ens influeixen. Una miqueta aquesta pregunta moltes vegades no ens la fan directament, però sí de manera indirecta. També es nota.
Més esotèrica, no? Una pregunta més esotèrica.
Sí, però sí, una miqueta l'interessa saber si alguna cosa ens influeix en nosaltres, no? I, bueno, és precisament això també el que moltes vegades intentem transmetre, que les coses estan tan lluny en l'espai que realment la influència, diguem, física no hi és. No? El que sí que ens influeix són aquests cicles que donen lloc a les estacions i als cicles lunars, aquestes coses que són més properes, aquestes sí que ens influeixen una miqueta més, sobretot el cicle solar.
Queda clar. Carles, tu amb la teva trajectòria i amb tot la quantitat de dies, d'anys que portes mirant el cel i observant-lo, què és el més extraordinari que has vist mai?
Ostres, el més extraordinari, el que a vegades hem fet viatges perquè de moment no hem tingut aquí sort de gaudir-ne en aquests últims anys, són els eclipsis totals de sol. Quan la Lluna s'interposa davant del Sol i tapa totalment el Sol, això és un espectacle que realment val molt la pena veure. I d'aquí uns pocs anys, ara falten 6 anys, si no vaig equivocat, és l'agost de l'any 26.
Sí.
Podeu prendre nota ja, aquí Maricel, perquè
hi haurà un eclipsi total.
Un eclipsi total que es veurà des de Sitges, la totalitat just comença a veure's al marge de la totalitat, agafa Sitges. I a Sitges ja es veurà total. Però resulta que a Barcelona no, encara no és total l'eclipsi. Queda fora del marge.
És a dir, que tindrem l'honor, el privilegi de poder veure el Sol tapat completament per la Lluna.
La Lluna. I encara que a Barcelona el Sol quedarà molt, molt tapat, com que quedarà un bri de la superfície brillant del Sol descoberta, doncs encara tindràs la sensació de que serà de dia. Però en canvi a Sitges, aquest petit trosset de Sol ja quedarà tapat del tot i llavors a Sitges sí que es produirà la nit durant el dia. I això és el que és maco d'un eclipsi, veure l'atmosfera del Sol, la corona solar projectada al voltant de la Lluna. No, no, no té res a veure. Eh? Aquell dia, quedar-se a Barcelona o venir a Sitges no té res a veure.
I esperem, confiem que aquell dia feu activitat i puguem pujar tots a Can Grau a observar l'eclipsi, que ho feu. I paradoxes de la vida, quan no sabem què passarà demà, perquè ara vivim en aquesta cosa incerta, ja, en el que cada dia és canviant i tenim una nova restricció o estem en una nova desescalada i no sabem, ni tan sols sabem com podrem viure els Nadals, que queda just un mes.
Sí.
Aquí en Carles Schnabel ens parla que exactament d'aquí 6 anys, tal dia d'aquí 6 anys, veurem, i ens concreta que veurem un eclipsi solar, que és una paradoxa de la vida brutal, que puguem estar, que puguem planificar una nit, un dia, un moment d'aquí 6 anys i no puguem planificar el que ens passarà de la vida d'aquí uns mesos.
Sí, va així, va així. Bueno, ja, aquests fenòmens que parlen dels moviments regulars dels astres, i això és un d'aquests fenòmens, es poden preveure a milers d'anys vista. Però també hi ha molts altres fenòmens que són inesperats, totalment. Explosions d'estrelles, supernoves o xocs d'asteroides que ens poden fer mal. Coses de, hi ha fenòmens que de moment encara no tenim controlats.
I que, per tant,
sempre passa,
el que s'ha de fer aleshores és mirar el cel, no? Que entenc que és un exercici que recomaneu. Que quan es pugui mirar el cel.
Sí. Mirar el cel i deixar-se emportar per la bellesa estètica del cel i després pel contingut físic, filosòfic del cel també. Vull dir que el cel t'hi pots apropar de moltes maneres. Bueno, també hi ha la manera religiosa d'apropar-se, no?
Uh-huh.
Vull dir que això també la humanitat també ho ha practicat durant segles i segles. Però vull dir que hi ha moltes maneres d'apropar-se al cel. Mira, i nosaltres des de l'Observatori doncs acompanyem el públic a apropar-se al cel. És una de les nostres funcions, o una de les nostres maneres de fer que ens agrada més, acompanyar la gent a descobrir el cel, d'alguna manera.
Acompanya a descobrir a l'Observatori Astronòmic del Garraf, que recordem que està a les instal·lacions de l'Escola de Natura de Can Grau. Res, això són 10 minuts des de baix al centre, diríem.
Sí.
Es pot anar perfectament en cotxe, que el camí està és transitable.
I tot és asfaltat.
I poden trobar tota la informació també al vostre web, oi?
Sí, exactament. El nostre web és planetari.cat,
uh-huh.
I a dins d'aquesta pàgina teniu la informació per les visites escolars i públiques al Garraf.
D'acord, doncs prenguin nota. Esperem que aviat puguin reobrir aquest observatori i d'alguna manera tornar a activar aquestes visites, activitats i cursos que d'alguna manera doncs, ens ajuden també i que són tan necessàries ara a esvair-nos d'aquesta realitat pandèmica, no? I doncs, mirar el cel que i ens faci oblidar una mica aquesta situació difícil i tràgica que estem vivint i que, a més, en aquest mes de novembre i ara ja fins al desembre, no, s'estan coincidint aquestes situacions que ens comentava en Carles, que amb Júpiter i Saturn, no, i deies, s'estan apropant més que mai.
S'estan apropant, exactament, cada dia més a prop. Recordem el 21 de desembre, just quan comença l'hivern, és quan es tocaran pràcticament. No està parant una a l'altra, però passaran molt, molt a prop. I a ull nu semblarà que siguin un sol punt. I després tenim Mart, també. Mart més cap a l'esquerra, més a l'est.
Més cap a l'esquerra, que recordem que la Lluna també s'hi anirà apropant, no? I que dimecres estarà ben a prop, com ens ha comentat en Carles Schnabel. Carles, moltíssimes gràcies.
De res, a vosaltres, al contrari. I a veure quan ens podem veure a l'Observatori.
Tant de bo sigui aviat, perquè aleshores serà un molt bon senyal. Serà un senyal que tot això ja s'acaba i que ens podem trobar presencialment.
Això mateix, això mateix. Doncs vinga, doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I fins al cel, no? Fins al cel.
Això mateix. Fins al cel. Adéu-siau, Carles, gràcies.
Adéu.